Em costa de creure, però és que em semblaria ja una riota si fos així. Avui llegeixo a La Vanguardia que el PSOE diu que endavant amb la reforma constitucional, però que en aquesta nova Constitució reformada no s'inclouria el dret de decidir de les regions de l'Estat a fer consultes. No m'estranya que el Toni Ballori, el ninoteire de La Vanguardia, mostri un futbolista amb la samarreta del PSC que va xutar una falta i la porteria està plena amb una trentena de defenses del PSOE i la barrera també. I és que el PSC va en una altra línia, ja que el primer secretari Pere Navarro sempre ha defensat una reforma constitucional per encabir-hi el referèndum per iniciativa pròpia a totes les regions que així ho desitgin. Avui, precisament, el PSC ha de debatre a l'executiva un document que és per una reforma constitucional federal elaborat per la Fundació Rafael Campalans, que signen, entre d'altres, la Carme Chacón, el Miquel Iceta o el Jaume Collboni. Un document d'on sortirien les propostes del PSC per la negociació amb el PSOE de les propostes de reforma constitucional. Però, clar, la principal diferència entre PSC i PSOE és que Nicaragua vol que la Constitució reculli que les autonomies es puguin fer consultes, mentre que Ferraz no vol ni sentir-ne parlar. És el que, en el que sí que estan d'acord és que en la Carta Magna recull el finançament de les autonomies. El PSC proposa que s'inclogui el principi d'ordinalitat, és a dir, que les autonomies que més aporten a l'Estat després no perdin posicions en el rànquing de renda per càpita, però el PSOE ho veu amb bons ulls, malgrat l'oposició d'algunes de les seves federacions autonòmiques. 8 i 5 minuts. Sorprenents declaracions d'Enric Millo ahir al Via Lliure de RAC1. Molt sorprenents. Us poso en situació. Dissabte a RAC1, Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya, diu això.
Jo estic satisfet amb un sostre de dèficit del 0%. L'únic que demano és que ens paguin tot el que ens deuen, ja està. Més si se'n diu. Els diners són nostres, els hem pagat nosaltres. Ens els deuen. Hem d'anar a pidolar cada dia allò que és nostre. Això del sostre de dèficit només serveix perquè ens donin a crèdit allò que ens deuen, de tal manera que nosaltres acabem pagant interessos per allò que ells ens deuen a nosaltres. És que és d'una perversió terrorífica.
La resposta del portaveu parlamentari del PP, Enric Millo, va ser un revés a dues mans. Veia dir que l'Estatut és un simple paper aprovat unilateralment. No oblidem que és un text que va sortir del Parlament amb un suport enorme, 120 vots de 135, que després va superar els tràmits del Congrés i del Senat, on va patir una primera esquilada. Un text que llavors els catalans van aprovar en referèndum i el Constitucional va passar pel ribot. I que no té valor. No almenys per reclamar els deutes pendents del govern espanyol en Catalunya que reclamava Junqueras. El portaveu del PP, Enric Millo, va sortir amb aquest argument a RAC1.
Si vostè posa un paper unilateralment des de Catalunya, unilateralment des d'aquí, posa un paper que l'Estat a vostè li pagarà el que vostè diu que li ha de pagar i després no hi ha diners per pagar-li, escolti, qualsevol autonomia en el seu estatut pot posar que l'Estat li pagui el que ell vulgui, però esclar, si els diners no hi són, això no va així.
Diu que amb això s'han d'acabar les tonteries textual dels que no es cansen de denunciar l'Estat per morós. Enric Millo defensa que el govern d'Espanya està fent tot i més per ajudar Catalunya a pagar els seus deutes.
Tot allò que la Generalitat no pot pagar, ho paga l'Estat. Aquest any 2012 l'Estat ha enviat aquí 11.700 milions d'euros més dels que havia d'enviar perquè la Generalitat no podia pagar. I per aquest any 2013 la Generalitat ja ha demanat 9.000 milions d'euros més dels que li ha d'enviar perquè no podrà pagar el que deu. I això ho està pagant l'Estat, perquè això li costa molt de reconèixer al govern de la Generalitat.
La Generalitat xifra el deute de l'Estat amb Catalunya en uns 8.000 milions d'euros. De moment, des del govern català no volen fer cap comentari a aquest clatallot d'Enric Millo. Sí que ho va fer el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, que va dir que les paraules són de Millo no són símptoma d'ignorància, sinó que directament destilen mala bava, la voluntat de fer mal. Insisteix, doncs, que Catalunya continuarà reclamant el que li pertoca. Segons l'Estatut, també adverteix que la Generalitat no acceptarà per aquest any un límit de dèficit inferior al 2.1. De fet, segons publicava La Vanguardia, el president Mas ja hauria comunicat als seus col·laboradors que no està disposat a signar uns pressupostos inassumibles. Escoltem el comentari que signa ara el Tian Riba.
Enric Millo és un home de principis ferms. Va començar el sector més nacionalista d'Unió, va arribar a ser portaveu adjunt de CiU al Parlament, va intentar anar a les llistes d'Esquerra quan Duran el va treure de candidat per Girona, va fitxar pel PP dins del gir catalanista de Josep Piqué i quan a fer visita plana van acabar amb la paciència del Vilanoví, no va tenir cap mania per adaptar-se al gir espanyolista dels populars. Que ara, en el seu minut de glòria de cada cap de setmana que els periodistes hem decidit regalar els polítics, digui que l'Estatut és un paper aprovat unilateralment i que s'ha acabar amb la tonteria dels que denuncien que l'Estat és un morós, només té quatre explicacions possibles. Walter Rizzo en diria dependència emocional. Els Mossos d'Esquadra, síndrome d'Estocolm. Un lector de les 50 ombres de Grey parlaria de masoquisme. I qualsevol persona mínimament informada veuria que estem davant d'algú que obre amb desvergonyiment sense complexos, que ha fet de la política el seu modus vivendi per davant de tot i que confia que la resta del món pateixi idiòcia.
Una enquesta del diari El País d'Avui apunta que 2/3 dels catalans no veuen possible la independència a curt termini. No veuen possible. No diu que no la vulguin, que no veuen possible que sigui a curt termini. Aquest sondeig constata també que el dret a decidir està àmpliament acceptat a Catalunya per contra del que es pugui pensar la resta de l'Estat. Segons aquesta enquesta de Metroscòpia pel País, un 66% dels catalans veuen inviable la independència en un futur més o menys proper. Si es té en compte el que pensen tots els ciutadans de l'Estat, la proporció augmenta fins al 75%. Especifica que la majoria són votants del Partit Popular. Quan pregunten pel dret a decidir, una mica més de la meitat dels catalans, el 53%, exigeixen el dret a votar de manera unilateral, mentre que un 44% demana que la consulta tingui el vistiplau de l'Estat. L'enquesta també recull que tant catalans com espanyols pensen que la independència serà dolenta per l'Estat. L'opció federal sedueix una mica més la meitat dels catalans, mentre que la resta de l'Estat es queda per sota la meitat. Una altra enquesta, avui, en aquest cas a La Razón, apunta que el PP mantindria el poder als governs autonòmics tot i passar per hores baixes. El més sorprenent de l'enquesta és que el diari analitza totes les comunitats autònomes, totes, menys Catalunya. Castella-La Manxa, Balears, Múrcia, Castella i Lleó, La Rioja, totes les places dures del PP hi apareixen destacades i la resta de comunitats i ciutats autònomes amb més petit, però no hi surt per enlloc Catalunya. Si més no, un detall que sorprèn. Aviam, és probable que sigui demà, l'enquesta de Catalunya sigui a tota Castanya per demà, però no ho especifica, no diu demà o mañana un seguimiento de l'enquesta que s'ha hecho para La Razón de Catalunya. No. O sigui, no apareix. De l'enquesta a la resta de l'Estat destaca que perdrien la majoria absoluta, tot i que continuarien com a partit més votat, al País Valencià, a Madrid i a Cantàbria. Atenció, que el PP perdi un bastió com és el País Valencià o com és Madrid, la majoria absoluta, déu-n'hi-do. En el cas valencià es quedarien sense un 6% dels vots, tot i que el PSOE diu encara en perdria més. El PP renovaria, això sí, majoria absoluta a Balears, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Múrcia i La Rioja. De fet, el PP superaria el PSOE a 10 de les 13 comunitats on ara fa 2 anys hi va haver eleccions autonòmiques. És una enquesta de La Razón de NC Report. 8:10. Els coneixements passaran per damunt de l'antiguitat quan un funcionari vulgui escalar posicions dins de l'administració pública catalana. És a dir, per promocionar-se internament caldrà demostrar sobre paper que s'és vàlid per aquell lloc de treball i aquell sou. Estem parlant d'allò que anomenem la meritocràcia. És la idea en què treballa el govern català per reformar la llei de la funció pública catalana. Avui, el diari Ara en publica els detalls. Fins a finals d'any no està previst que estigui a punt per anar al Parlament. La idea és que els funcionaris només tinguin propietat de la plaça base de l'administració, però si pugen de càrrec no consolidarien el lloc. Després de fer un examen per accedir-hi, periòdicament se'ls aniria avaluant per comprovar que el nivell de competències es manté. De fet, això ja es fa, per exemple, amb els caps de serveis del Clínic. A més de la llei de la funció pública, també treballen amb la llei del directiu. En aquest cas, els alts càrrecs de l'administració, fins al nivell de subdirector general, no es triarien mai a dit segons les afinitats polítiques. Home, ja era hora. Serien processos oberts on s'entraria per capacitat i currículum i també passarien avaluacions periòdiques. De moment, són bones intencions per fer l'administració, això sí, més transparent. Convergència i Unió denunciarà davant Brussel·les el cas de Nureddin Ziani. El CNI, el Centre Espanyol d'Intel·ligència, ha ordenat l'expulsió d'aquest dirigent de la Fundació Nous Catalans, vinculada a la Federació, aquella que presideix Àngel Colom. Acusen Ziani d'amenaçar la seguretat d'Espanya, treballar pels serveis secrets marroquins i promoure l'islamisme radical. El seu entorn ho nega i atribueix la decisió a la tasca que fa Ziani a favor del dret a decidir. Ziani va anar la setmana passada a comissaria perquè fa 4 anys que va engegar el procés per tenir nacionalitat espanyola i per sorpresa li van dir que estava detingut i que li obrien un procés d'expulsió del país. La seva advocada, Fàtima Zoura Bouya, ha presentat les al·legacions, assegura que ha demanat les proves dels delictes pels quals se l'acusa i li han denegat. La seva advocada denuncia que en els 4 fulls en què es basa l'acusació apareixen afirmacions del tot estrambòtiques. Són declaracions a RAC1.
Un dels fets és que el senyor Ziani ha presentat un projecte a l'Ajuntament de Lleida per construir 300 vivendes i una mesquita, cosa que no ha fet i que nosaltres hem sol·licitat que això, si de veritat ho ha fet, no atempta contra la seguretat nacional. I si ho ha fet, que ens presentin aquest projecte, perquè és que a més no ho ha fet.
Ziani, que va quedar en llibertat després de 6 hores al calabós, se li està aplicant ara la llei d'estrangeria i, per tant, el podrien expulsar del país. La seva advocada reclama la subdelegació del govern espanyol a Catalunya, en mans de Llanos de Luna, que no tracti aquest cas com un cas més. Ziani, que també és director de la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya, fa 14 anys que és a Catalunya, té els papers en regla i no té antecedents penals. Treballa per la integració de la comunitat musulmana i per donar a conèixer la realitat catalana entre el col·lectiu. Des de Convergència i des d'Esquerra coincideixen que aquest nou moviment del CNI forma part de la guerra bruta contra el procés d'independència. Primer escoltem el secretari d'Organització de Convergència Democràtica, Josep Rull.
Si creuen que aquest procés el poden diluir o el poden aturar des de la por i des de l'amenaça, doncs jo crec que s'equivoquen molt, perquè trobaran al darrere un poble que té una eina molt potent, que és la democràcia, i davant de la democràcia doncs, no hi ha aspectes d'aquests, maniobres estranyes que ens puguin aturar i que ens puguin fer por.
I pel portaveu republicà al Congrés, Alfred Bosch, el perfil de Ziani fa pensar en una nova vendetta del CNI.
Aquest home s'ha significat molt amb la defensa del país, amb la integració doncs, de tots els musulmans i tota la gent vinguda de fora amb la realitat catalana. S'ha significat molt i, per tant, entenem que aquí hi hauria un aire de venjança, una persona en la que, per ser resident estranger, doncs, poden abusar d'ella. Si efectivament és així, doncs, nosaltres farem tot el que calgui per defensar aquest cas i ens ajuntarem amb qui calgui.
L'eurodiputat de Convergència i Unió, Ramon Tremosa, pensa presentar avui una pregunta d'anunci a la Comissió Europea sobre aquest cas. Un minut i un quart de nou. Avui parlarem de la Pau i de noves barbaritats que venen de l'Aragó. El partit aragonès va demanar aquest cap de setmana a Artur Mas que els envia als Mossos d'Esquadra si volen imposar el català. Però des del govern aragonès encara han anat més enllà. La consellera d'Educació, impulsora de la Pau, que divendres sí que va parlar a Onda Cero, deia que sense la llei de llengües haguessin acabat necessitant serveis de traducció al Parlament. Així ho argumentava aquesta senyora, que recordem és nascuda a Ripoll. Es diu Dolors Serrat.
Acabar con una cooficialidad de aragonés y catalán que imponía la anterior ley y que nos hubiera obligado a acabar en el Parlamento de Aragón con pinganillos, cuando esa no es la realidad de Aragón.
De fet, Serrat s'entesta a dir que a la franja no es parla català, sinó fregatí o ribagorçà, que són, segons aquesta consellera, altres llengües.
Se hablan distintas lenguas, desde el tamarità al ribagorçà, y es verdad que hay algunas de estas lenguas que tienen una proximidad o una semejanza muy alta con el catalán, pero en muy pocas zonas de Aragón se dice que se habla catalán.
Precisament amb això es posava ahir les mans al cap la Pilar Rahola. En el seu article Obligat a la Vanguardia exclamava: esclar que fraga paga el fregatiu a Cadaqués al cadaquesenc, però són variants dialectals del català, no altres llengües. És evident que és així. Avui en parlem precisament amb la Pilar Rahola, d'aquí uns minuts al tallet parti. Per cert, aviso, és fàcil parlar quan tens el públic a favor, però no en camp neutral o en camp contrari. Ni el govern de l'Aragó, ni el PP de l'Aragó, ni el partit aragonès han volgut parlar per aquest programa avui. Diuen que ja ho han dit tot. Per ells va el pollastre. Avui llegim el periòdico que ha de retornar el que ha ingressat per l'impost, que Catalunya ha de retornar el que ha ingressat per l'impost de patrimoni. O sigui, no només l'Estat deu els 8.000 milions d'euros d'inversions que marquen l'Estatut i que cada any paguem 16.000 milions en impostos, que no tornen, sinó que ara encara hauran de tornar a l'Estat els 300 milions d'euros del 2012 recaptats en concepte d'impost del patrimoni. Totes les autonomies, excepte la Comunitat de Madrid, van recuperar aquest impost. Uns ho van fer el 2011, altres el 2012. Si el govern espanyol no canvia la llei, quan es faci la liquidació definitiva del finançament del 2012 i 2013, s'hauran de tornar aquests diners. Tot sembla apuntar, però, que no serà així perquè fonts properes a Cristóbal Montoro afirmen que està disposat a abordar el tema aprofitant el debat sobre el nou model de finançament. El 15M sembla que per pistonada com a moviment, però ahir va aconseguir mobilitzar unes 5.000 persones pels carrers de Barcelona a una manifestació que va ser completament pacífica. Els indignats van denunciar el genocidi financer i cap al final un grup va ocupar un edifici buit propietat de l'Ajuntament. A diferència d'altres ocasions, l'objectiu no era instal·lar-hi famílies desnonades, sinó crear-hi un casal ocupat. I era Antoni Muñoz.
La manifestació va ser pacífica, festiva i sobretot monopolitzada per un únic crit. La plataforma que va mobilitzar més participants va ser la d'Stop Desnonaments, moltes samarretes verdes i pancartes a favor de la dació en pagament, en contra del rescat bancari i reclamant mà dura contra la corrupció. La protesta va acabar, però, amb l'ocupació d'un bloc de 8 pisos on no hi vivia ningú del carrer Sant Pere Més Baix, al barri del Bord de Barcelona, propietat de l'Ajuntament. Ara bé, l'edifici no serà per famílies desnonades, sinó que el gestionarà un col·lectiu ocupa que s'anomena Les Barricades. Amb aquesta comencen una sèrie d'accions que les diverses plataformes faran fins dimecres, dia 15 de maig, per commemorar els 2 anys de protestes. Al llarg del cap de setmana hi han acampat a la plaça Catalunya una desena de persones i les paradetes que s'hi van instal·lar es van desmuntar aprofitant l'inici de la manifestació.
Si esteu a l'atur, voleu canviar de feina, preneu nota perquè demà arriba una nova sessió de les masterclass que el professor de SADE, Lluís Soldevila, realitza per les 4 demarcacions catalanes. Amb el lema "Vull aquesta feina", l'objectiu d'aquestes sessions és ensenyar a afrontar una entrevista de feina o com elaborar un currículum. El mes passat va ser Girona i demà, 14 de maig, serà a Lleida. En concret, a l'auditori del Caixa Fòrum de Lleida i l'entrada és de franc. Aquestes sessions les organitza RAC1 en col·laboració amb el formador i consultor d'empreses Lluís Soldevila. Amics i familiars acomiadaran avui en una cerimònia civil al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona Constantino Romero, qui va ser la veu amb majúscules del doblatge a Catalunya.
Y yo soy tu padre.
Aquesta segurament és una de les frases més celebrades, la de Darth Vader a la primera pel·lícula de La Guerra de les Galàxies. Constantino Romero va morir ahir i amb ell se'n va la veu dels personatges més recordats de la història del cinema, com aquest.
Sayonara, baby.
Terminator, que per cert, a la pel·lícula originalment, en versió original anglesa, deia "Hasta luego, baby". Però és clar, al doblar-la al castellà es va obligar a canviar també aquest "Hasta luego, baby", i per això Constantino Romero va col·locar "Sayonara, baby". Però també va ser el James Bond de Roger Moore.
Me llamo Bond, James Bond.
El seu actor fictitge, però va ser el Clint Eastwood, a qui va doblar en una trentena de pel·lícules i també en la romàntica Els ponts de Madison, on intentava seduir Meryl Streep.
Le apetece otro cigarrillo.
També ens va emocionar amb el que ell deia que era el millor doblatge que havia fet, el discurs final del replicant que interpretava Roger Hauer a Blade Runner.
Todos esos momentos se perderán.
Ciència-ficció, acció i també dibuixos animats, perquè va ser la veu de Mufasa, el pare del Rei Lleó de la Disney.
Yo soy valiente cuando debo serlo.
Uns grans personatges que, si són a la nostra memòria, és també per qui els hi va posar la veu en castellà. Tino Romero ens va deixar ahir de matinada, tenia una malaltia neurològica degenerativa i havia passat els últims 4 mesos a un hospital. Per això, el 12 de desembre va anunciar que jubilava i va confessar amb el Toni Clapés, al versió RAC1, que estava massa cansat per continuar.
Fa anys, no anys, no, mesos, ho arrino i penso que està bé. Sí, fa temps que penso que tot és molt feixuc, a la televisió és tot molt complicat. I tot plegat, doncs, ja, no sé, estic una mica cansat. No?
Romero, però, ha estat molt més que un doblador. Va començar com a locutor a la ràdio amb només 21 anys, a Ràdio Joventut, a la gran Ràdio Joventut, amb un programa que es deia Ràdio Young.
Las 9:06, cuando recibís el saludo de José María Baqué, Manuel Cornejo y Constantino Romero. Nuestra música Young.
I va guanyar un primer premi Ondas al costat de l'Àngel Casas, també per un programa a ràdio. Després va seguir a Ràdio Barcelona, a Ràdio Nacional d'Espanya i a la cadena SER. Als 80 va fer el salt als escenaris. El teatre se'l recordarà pel seu històric paper de barber diabòlic de Fleet Street a Sweeney Todd.
Dolces dones que ens fascinen nit i dia, sempre dolces dones, pura màgia, dolces dones.
L'acompanyava la Vicky Peña, en qui va debutar a mitjans dels 80 a l'òpera dels Tres Rals, sota la direcció de Mario Gas. Vicky Peña li va dedicar aquestes paraules a RAC1.
Meravellós, company, meravellós. Amb un sentit de l'humor enorme. Era una persona molt generosa, tant dalt de l'escenari com a la seva vida personal. Era molt generós, molt inquiet, molt intel·ligent i molt curiós. Era una persona amb una curiositat i unes ganes d'aprendre constant.
El cinema, l'última aparició que va fer a Herois, de Pau Freixas. A la televisió va recollir premis, sobretot per aquest programa. Tiempo es oro, que va durar 5 anys. El seu creador i director, Sergi Schaff, va explicar a RAC1 per què el va fitxar.
Jo quan el vaig agafar per el Tiempo Zorro, el vaig agafar principalment per això de la seva cultura, els seus coneixements. O sigui, era un home molt preparat, que li agradava saber llegir, i tenia un extraordinari domini de la llengua, del castellà.
I el va escoltar tot el món als Jocs Olímpics de Barcelona, el 92, amb una de les frases que ja passa a la història olímpica.
Aixequem els atletes de l'àrbit de l'escenari. Baixeu les
Atletes, bajen de l'escenari. Atletes, baixeu de l'escenari. Escoltem ara el perfil que el seu amic Jordi Beltrán, periodista de RAC1, ens ha dibuixat del Tino Romero.
Molts anys abans que doblés d'Albada i el personatge de la Guerra de les Galàxies, Tino Romero em va dir un dia: Jordi, jo soy tu tío. A mi llámame tío Tino. El tío Tino omplia en la seva veu tot un estudi de Ràdio Barcelona al que acudien joves viatgers nord-americans que es concentraven davant la seu d'American Express al carrer Cas de Barcelona, tot esperant cobrar els diners que els enviaven els seus pares. Aquests joves l'acompanyaven juntament amb altres visitants autòctons durant l'emissió de Radio Young, el programa des d'on a finals dels 60 Constantino Romero escoltava música inèdita de Jimi Hendrix, Tim Buckley, Jackson Brown o Bruce Springsteen, amb un estil propi de les millores de la costa oest nord-americana. Tino Romero era fervent defensor d'una ràdio suggestiva de proximitat. De fer companyia, una ràdio complia. La seva renúncia a la ràdio es va produir en el moment en què ja no sentia com seu allò que li tocava dir. Allà la va comunicar amb convicció i transmetre confiança. Així doncs, no és gens estrany que la seva veu fos una de les més valorades i significades del doblatge i la publicitat d'aquest país. Mai no s'ofenia perquè algú el qualifiqués de locutor o presentador clàssic. De fet, ell es declarava admirador de figures de la radiodifusió dels anys 50 i 60, com Bobby de Glaner, Sobre Serrano i molts d'altres. Tino Romero, el que de sobte un cap de setmana se n'anava a l'aeroport i decidia l'atzar un destí on desapareixer durant uns dies. El que quan veia que era amic mirava de ser-ho per sempre. El que ja fa uns 3 anys, mentre esperava per entrar a una entrevista amb Toni Clapés, em va dir cara a cara: tanto correr para no ir a ningún lado. Alguns quants recordarem sempre com el tio Tino, una persona amb una humanitat impressionant, tant com la seva veu.
Gràcies, Jordi. Per cert, entre un dels seus amics, Joan Manuel Serrat, que poca gent sap que li va dedicar a Constantino Romero una cançó fa molts anys, aquesta.
Hermano, que te vas a California.
Durant un desfile por el Día de la Madre y los...
Hermano, que te vas a California era un viatge que el polifacètic periodista havia de fer als Estats Units quan odiava agafar avions. Per cert, que per molta generació, per una generació que ara bascula, és a dir, que deu tenir entre 40, 50 i tants anys, Constantino Romero, al costat de gent com el Josep Maria Pallardó o com l'Àngel Casas, van aconseguir fer entrar la nova música, aquella música que semblava impossible que pogués arribar en una època de transició del postfranquisme, una música que anava molt més enllà del Rafael, del Duo Dinámico, and so on. És a dir, van fer entrar via ràdio, via RJ2 i via Ràdio Barcelona, un tipus de música que ens feia obrir un nou panorama musical. Avui a les 11 glossarem la figura de Constantino Romero aquí al món a RAC1. Els esports, la plantilla i cos tècnic del Barça celebrarà aquesta tarda el títol de Lliga amb una rua pels carrers de Barcelona. Ho farà en un autobús descapotat juntament amb la plantilla del Barça femení, que fa uns dies també va guanyar la seva Lliga. La rua començarà a 6:45 just davant del World Trade Center i des d'allà, ciutat amunt, acabarà a la plaça, vaja, Avinguda Diagonal amb Avinguda Sarrià. Està previst que tot plegat s'acabi al voltant de les 9 del vespre. Avui el Sergi Pàmies escriu que el context interfereix a l'hora d'assimilar l'alegria, però la fa més complexa, precisament per la gravetat dels trasbalsos que s'han viscut aquest any. Si entenem que una família no celebri tant el naixement d'un fill just després d'un període de malalties de pares o germans, també hem de comprendre que molts culers no es vegin en corda sobre actuar a l'hora de canviar el xip d'unes emocions més íntimes, preocupació, respecte, solidaritat, i transformar-les en pólvora festiva i pirotècnica. Cava, abraçades, cans. Escriu avui el Sergi Pàmies a l'avantguardia. Per cert, que el Barça va guanyar ahir al camp de l'Atlètic de Madrid en el primer partit com a campió 1-2, aixecant un resultat advers amb 10 jugadors, amb gols d'Alexis i Gavi en pròpia porteria. Messi es va retirar per unes molèsties musculars quan el Barça ja havia fet els 3 canvis. A l'Argentí li faran proves avui per determinar l'abast exacte d'aquestes molèsties a la cuixa esquerra. Escoltem el comentari que signa el Martí Perarnau.
Guanyada la Lliga, hi ha dues feines a fer. Afeccionats i jugadors del Barça a celebrar-la. Tècnics i executius a analitzar-la. Aquesta lliga, la mirem com la mirem, té dos rostres i un d'ells està relacionat amb la manera de caure la Champions. Aquesta lliga ha estat brillant, espectacular i fantàstica en alguns trams. Històrica, per la ratxa de triomfs consecutius, pels gols d'en Messi, per la impressió deixada a la primera volta que era possible fins i tot fer-ho millor que els anys anteriors, que mira que era difícil. Però també deixa sensacions d'anarquia, de joc esgarrat, d'una certa impotència en alguns moments i una evident dependència en d'altres. A Vidal i Tito protagonitzen l'emoció i Cesc i Alexis la confusió. Anem o tornem? Pugem o baixem? Una lliga sempre val el seu pes en or, i encara més quan en són 4 en 5 anys. Aquesta és una lliga que té els dos rostres gravats al trofeu. El rostre de la celebració i el rostre de la reflexió.
Avui a les 10 s'haurà en aquest estudi el director general esportiu del Barça, Andoni Subisarreta. Avui, repeteixo, a les 10, abans de la tertúlia esportiva amb Enric Banyera, Joan Antoni Casanova, Miguel Rico i Santi Segurola. I en bàsquet, exhibició de l'Olympiacos, parlar d'exhibició és poc. Va ser una sortida de recursos en atac que van fer esgarrifar. El Real Madrid, que guanyava de 17 punts el primer quart, va perdre la final perquè davant tenia un dels millors equips que recordo de la història del bàsquet a Europa. Impressionant exhibició de l'Olympiacos ahir a la final disputada a Londres. En hoquei patins, el Vendrell celebrarà aquest vespre la Copa de les Serres amb una rua pels carrers de la vila. Ahir els del Baix Penedès van guanyar a casa el primer títol europeu de la seva història després de derrotar el Vic a la pròrroga amb un gol d'or. És el segon títol de la temporada pel Vendrell, que recordem va guanyar aquesta temporada ja la Copa del Rei.
La xarxa Volvo Catalunya patrocina aquest espai.
Repassem la resta de l'actualitat ara en format més breu, on Joan Lluís García, Míriam Vallvé i els esports amb l'Albert Ferran.
Un tiroteig als Estats Units ha atacat aquesta matinada la desfilada del Dia de la Mare a Nova Orleans. Almenys hi ha 19 persones ferides, 3 de les quals greus. Les primeres informacions atribueixen l'atemptat a 3 autors. L'FBI ja ha descartat, però, que es tracti d'un acte terrorista i tot apunta que és violència de carrer. L'alcalde de la ciutat ha demanat la col·laboració ciutadana per detenir els responsables.
L'Eurogrup examina avui en profunditat els desequilibris macroeconòmics a l'estat espanyol. Luis de Guindos viatja a Brussel·les per passar l'examen dels seus homòlegs. Amb un atur disparat sobre la taula, el ministre d'Economia ja preveu que li exigiran més mesures, però ara en creu els dits perquè no els sancionin. A més, aquest cop la trobada arriba poc abans que Europa concreti fins a quin punt està disposada a flexibilitzar el dèficit de l'economia espanyola per aquest any.
L'Ajuntament de Barcelona vol crear un registre de bicicletes per evitar robatoris. És un dels 6 reptes que la ciutat vol solucionar a través d'una crida internacional. D'entrada, hi destinarà 1 milió d'euros i les empreses que aconsegueixin el projecte tindran facilitats per instal·lar-se a la capital catalana. L'anunci l'han fet des dels Estats Units, on l'alcalde Xavier Trias està de viatge oficial.
I el govern espanyol no ha retirat ni un sol símbol franquista des que Mariano Rajoy va arribar al poder, ara fa gairebé un any i mig. Ho ha reconegut en una pregunta parlamentària que li va plantejar a Mayur. Ara n'hi ha 570, els mateixos que ja sortien al portal sobre memòria històrica de l'abril del 2011, quan encara governava Zapatero. Els experts que ha designat el govern espanyol han analitzat més de 700 vestigis franquistes, però no se n'ha tocat cap.
És el moment d'una edició de Volvo fora de sèrie. Ja pots aconseguir un Volvo XC60 D3 Kinetic Premium Edition amb un equipament únic. City Safety, senyers calefactables, fars de xenó, sistema de navegació integrat i a un preu irrepetible, 30.350 euros. Corre pel teu Volvo XC60, edició molt limitada. Vine a veure'l al Saló Internacional de l'Automòbil de Barcelona de l'11 al 19 de maig. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
I la resta dels esports en Repsol.
A primera divisió, avui es completa la jornada 35 amb el partit entre la Reial Societat i el Granada. Els bascos, que lluiten per acabar la Lliga en llocs de Champions, mentre que els andalusos volen fugir de la part baixa de la taula. A la Fórmula 1, després del Gran Premi al Circuit de Catalunya, Sebastian Vettel manté el lideratge amb 4 punts d'avantatge sobre Kimi Raikkonen i 17 sobre Fernando Alonso. I en tenis, Rafa Nadal va guanyar ahir per tercera vegada el Masters 1000 de Madrid, després de superar Wawrinka en 2 sets. Avui comença el Masters 1000 de Roma.
Porto 20 anys de mecànic i al meu taller veig cada dia motors amb problemes d'acceleració, estrebades i emissions provocats per vàlvules brutes. Per això jo faig servir només carburants Repsol, perquè mantenen les vàlvules netes i cuiden el meu motor. Amb aquests carburants t'estalviaràs molts problemes.
Carburants Repsol cuiden el teu motor.
I avui acabem els apunts amb la notícia optimista del dia. Els fans de Jack Bauer tindran un dilluns millor del que no ho són. El productor de la sèrie ha confirmat a través del Twitter que estan preparant la novena temporada de la sèrie 24. Torna, doncs, el rellotge més famós dels últims anys a la tele. Segons el productor David Fury, 24 tornaria a la Fox i tindria 12 episodis més.
Where's my wife and daughter?
Where's my wife and daughter? Where is my family?
Segons publiquen alguns mitjans, Kiefer Sutherland estaria en plenes condicions per tornar a interpretar el paper de Jack Bauer. De moment no hi ha data per aquest retorn. Comença, doncs, el compte enrere.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.